Ai, no és prou tard. Tard, tard, tard. Per molt que arribi. Tard, tard, tard.
Bon dia, passem 5 minuts de la una del migdia. Avui ho fem amb una sintonia una mica diferent. Sí, estan a l'hora del vermut, al 107.6 de la freqüència modulada, el Jordi Borja, el nostre tècnic habitual d'aquest espai, avui ha proposat, diu, home, en vez de la sintonia habitual, és l'última tertúlia de l'any, justament demà es celebra la marató de TV3 i seria qüestió de que des de Ràdio Falset, i més concretament des de l'hora del vermut, aportéssim el nostre petit granet de sorra. Com ho fem? Doncs a nivell musical, canviant la sintonia i començant amb aquest tema que es titula Tard, 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 del grup Bantum. Això sí, ja els aviso que si els tertulians volen parlar de la marató, en parlarem. I si no, doncs hem plantejat aquesta tertúlia no com un repàs de tot l'any, perquè seria complicat, però sí que m'agradaria que m'ajudessin a fer memòria entre tots d'aquelles notícies més importants que han passat a la nostra comarca al llarg d'aquest 2010, que està doncs ben just, crec que estem a dues setmanes, potser menys, d'acabar. Per fer aquest repàs, a part de tota l'audiència que tenim i que avui obrim una nova via de comunicació, al meu costat, com no tinc la Rosa Guerau, bon dia, Rosa.
Bon dia, bon dia.
El nostre company Alfonso Reig, que sentíem fa uns moments. Cap d'informatius de Ràdio Falset.
Queda molt bé això, bon dia.
Ja, sobretot tenint en compte que estàs tu sol. També tenim el Miquel Jardí, bon dia, Miquel.
Hola, hola, bon
i
dia.
I el Marià Arbonès de Reus Digital i tertulià, podríem dir ja habitual, aquest 2010 aquí a Ràdio Falset. També col·laborador de l'emissora.
Sí, 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 sí. Amb un programa musical després del teu, a partir de les 6 de la tarda.
T'ho puc dir demà. M'agrada molt el nom.
Sí, un nom que respon. A veure, hi va haver una persona que es va interessar pel nom del programa i jo vaig respondre, t'ho puc dir demà, ara ho explico així una mica. I aquest va ser el nom del programa, es va quedar així.
Doncs si us sembla, no ho deixem per demà, sinó per ja mateix. Notícies importants de la nostra comarca. La Rosa.
Ha de fer memòria, t'ajudarem.
Ajudeu-me. Jo, per exemple, em vaig fer la llista així ràpida, les nevades del mes de gener, que tanta cua van portar a la nostra comarca, i sobretot al mes de març, quan va nevar en un altre punt de Catalunya, i resulta que les primeres ajudes van anar cap allà i cap aquí, vam entrar de resquitlló. És o no és una de les notícies del 2010?
Sí, sí, és que som molt avall, nosaltres. No sé per què hi estem tan avall. Costa arribar al sud de Catalunya. I per això ens passen aquestes coses. I la neu, segons on cau, doncs, és una altra neu.
O pos que la neu que cau al nord més cara que la d'aquí.
Ah, sí? Clar, deu valdre més diners, segur. Clar. Aquí no val ni 5.
Home, la neu és bonic si la vius, no? Si vas a Buit Agull i si vas al Pirineu. Espera't. Sí? No? Si la vius en plan esquiador o en plan doncs, de disfrutar-la i tal, però si t'has de moure, el tema de la mobilitat, a mi, per exemple, quan va caure la neu al Priorat el mes de gener, ja tinc, sí? Quan va caure la neu el mes de gener, doncs clar, a l'hora d'anar a treballar fora de la població, doncs això afecta, ho has de mirar doncs amb altres tipus de transport, etc, no? Aleshores sí que hi ha problemes, no? I pel que deia doncs el Jordi també doncs la companya de aquesta competitivitat d'interessos i d'atencions amb el cap i casal és notable, bueno, es veu amb la neu i amb altres coses. Ara fem abans d'entrar doncs a micròfon, ara fem referència doncs a mitjans de comunicació de Catalunya, la importància que li estan donant a comarques com el Priorat, o el Baix Camp, o la Terra Alta, etc. No?
Jo crec que, com deia la Rosa, que les nevades del març d'alguna manera van agreujar aquest pensament que tenim a vegades de que estem oblidats i que precisament les nevades del març a la zona nord, Barcelona, però sobretot la zona de Girona, amb molta gent d'aquí li va venir doncs, al cap i va dir, home, doncs, potser sí que és veritat que estem mig oblidats aquí baix, no?
Home, no podem negar que les nevades de Girona, permeteu-me que sí, faci una mica d'advocat del diable, és el meu paper en aquesta tertúlia, les nevades de Girona vam comportar uns talls de llum espectaculars que no s'havien vist mai. També recupero la jaqueta prioratina, també a la nostra comarca hi va haver uns talls que van durar una setmana o més.
Home, em sembla que a Marçà també van estar un dia i mig o així, sense llum.
No, hi van haver municipis que...
Més d'un dia i mig.
Crec que la Bisbal de Falset o algun municipi de la part nord de la nostra comarca va ser important.
Home, el que sí que també es va demostrar aquí baix va ser un treball col·lectiu, i això se'n va fer ressò molts mitjans de comunicació, un treball col·lectiu del sector civil, no? De gent, no? Plegada a nivell voluntari, doncs, d'arreglar la situació d'aquí, no? De la comarca del Priorat. Això va ser també una cosa destacada, no? Sobre, doncs, la preferència del nord davant del sud, escolta'm, doncs, mira, doncs, què hi farem? El que sí que s'ha d'intentar és, primer de tot, donar valor a les coses que tenim nosaltres, incidir, no? Treballar, doncs, per aquest tema, i una de les coses va referència una miqueta, doncs, al punt que em vas demanar, un altre punt que em vas demanar perquè escollís notícia resum, no? Que en tot cas després parlarem, no? Jo també destacaria la Neu, però també destacaria el treball que es porta fent des de, em sembla, ja 2 o 3 anys sobre aquesta petició de que el Priorat sigui declarat com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, no? No ho sé, això, doncs, jo crec que, a veure ara amb el nou govern, és un interrogant, no sé, doncs, si per exemple, doncs, aquesta mena de centralisme barceloní, doncs, s'està, bueno, resta, no? I per canvi, doncs, hi ha, doncs, una tensió molt més general a tot Catalunya.
Repeteixo, com sempre, que comencem aquesta tertúlia aquí, als estudis de Ràdio Falset, però des de casa podeu participar a través del telèfon al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135. I una novetat per acabar l'any, que ja fa unes setmanes que estàvem treballant, és que també ho podeu fer a través del correu horadelvermut@radiofalset.fm, horadelvermut@radiofalset.fm. Una nova manera d'obrir aquesta tertúlia a les noves tecnologies, el que sí que ja aviso als internautes que optin per aquesta opció, que les opinions han de tindre noms i cognoms. Anònims i opinions sense DNI, per dir-ho d'alguna manera, o sense cap referència a qui la fa, no es llegiran. Ja us aviso per avançar. Hem parlat de les nevades i el Maria té el tema de la candidatura. Potser no és una qüestió molt, molt rellevant, però que si arriba a bon port pot ser un abans i un després. Creieu que se li ha donat prou rellevància?
Bueno, tu quan vas dir, escolta, a veure, parlem de temes així destacats a l'any de, no, del Priorat, home, jo crec que em sembla que es porta 3 anys, no?, treballant, no?, a veure si s'aconsegueix,
sí,
no?
Sí, 3 anys.
Home, jo crec que sí que és destacable, no?, sí. De que tot, bueno, jo crec que hi ha un treball de diversos sectors del Priorat, polítics, culturals, empresarials, etc., doncs, que estan, bueno, que estan treballant de que, doncs, la comarca sigui patrimoni mundial, no? Jo crec que si això s'aconsegueix, la difusió, la promoció de la comarca, doncs, serà molt més maca de la que és ara, i em sembla que tot això, doncs, ho volem, no? Jo sí que destacaria, no? Jo sí que destacaria com una de les coses importants d'aquest 2010, aquest treball que s'ha fet.
Sobretot aquest 2010, el que es va fer és explicar a la gent en què havien consistit aquests 2 anys de treball, és a dir, es va fer la presentació d'alguna manera oficial del dossier de candidatura, no? És a dir, quins eren els punts forts d'aquesta candidatura perquè, doncs, acabi arribant a bon port, després de passar tots els filtres que ha de passar, que la Generalitat se'l faci seu, que llavors ha d'anar a l'Estat, bueno, tota una sèrie de procediments. Però jo crec que, sens dubte, encara que porti temps que s'està treballant amb això, per mi és una de les notícies d'aquest any, segur. O sigui, jo crec que és una notícia molt important, i sobretot perquè, ja ho apuntava una mica el Marià, d'alguna manera és una iniciativa que surt una mica de la societat civil, no? I a vegades aquestes coses que surten una mica des de baix d'alguna manera tenen més pòsit, no?, que aquestes idees que a vegades venen des de dalt de llancem una idea perquè l'hem de llançar, no? I jo, de fet, vaig anar, bueno, per una qüestió de feina vaig haver d'anar a cobrir la notícia, i jo quan van a fer tota la presentació i van parlar, doncs, els diferents ponents explicant cada un uns punts d'aquesta candidatura i tot això, jo com a persona que visc aquí al Priorat i que em sento al Priorat, de veritat vaig veure, doncs, que, ostres, que valia la pena, vull dir, vaig dir, carai, doncs, sí que tenim una singularitat.
Sí que estic
que,
bé.
No, vaig pensar, home, pues, escolta, sí que tenim uns trets diferenciadors i que a lo millor val la pena potenciar-los i conservar-los, no?, i donar-los a conèixer, no? A mi, sincerament, me va agradar molt la presentació que es va fer.
Jo també ho considero molt important, que hi hagi un propòsit de fer-nos el patrimoni de la humanitat al Priorat. A més, el Priorat, per exemple, la Comissió Europea de Medi Ambient està catalogada com una de les comarques més ben conservades d'Europa. És allò que a vegades diem, no? 500 quilòmetres quadrats, 9.000 habitants, 9.000 i pico habitants, i que com que aquí sempre hem estat abandonats a la mà de Déu, doncs ara resulta que ho tenim tot conservat. Doncs ara el que hem de fer és conservar-ho. I si tenim la sort de ser patrimoni de la humanitat, és el que ha dit ell, que el ressò serà molt més gran. I el que deu abans de les coses dels anys, que això que fa molts anys que van redreçar la llei del repartiment territorial, que ho tenen damunt de la taula des de fa un munt de legislatures els polítics i no ho tiren mai endavant. Que és precisament això, que les comarques petites o amb pocs habitants no els hi passa el que els hi està passant, siguin del nord o siguin del sud. I ara, doncs, se contempla tot, doncs, escolta, és pràcticament Barcelona en amunt. I aquesta llei, aviam si la tiren d'una vegada endavant. Cada vegada que eleccions en parli, però llavors se queda en un calaix. El repartiment territorial és importantíssim.
Bé, bueno, ara què passa, també tenen en compte la situació de crisi econòmica que es viu i alguns dels inputs més importants que ja s'han ja han enviat al partit que formarà govern és que auditaran els comptes de la Generalitat. A veure quina és...
Bueno, clar, amb la crisi moltes coses s'aturaran, molts projectes.
No obstant, jo soc una mica pessimista amb el nou govern, perquè el primer que diu que trauran, o han tret ja, és la Conselleria de Medi Ambient.
Sí.
O sigui que no sé per on aniran els trets. Hauríem de posar un ciri a Sant Antoni per veure si verdaderament pot tirar endavant.
Jo no ho entenc massa, això, perquè s'ha de treure la Conselleria de Medi Ambient. Un altre... Aviam, que vulguin reduir les conselleries i els càrrecs i baixar doncs, els gastos anuals, rebaixar-los, per la crisi me sembla bé, però no la Conselleria de Medi Ambient...
No, jo espero que el govern se faci càrrec i que tirem endavant.
Més,
tot.
Ara potser vaig errat, però aquesta de Medi Ambient és la que passa també a formar dintre d'un grup així amb Agricultura, precisament,
sí, quan
precisament Agricultura i Medi Ambient són de les conselleries que normalment s'acostumen a repartir una miqueta l'una amb l'altra, no? És a dir, sempre... quan hi ha a vegades un xoc d'interessos, moltes vegades és precisament amb aquestes dues conselleries, no?
Es deia que es volia fer sortir la paraula sostenible per alguna banda. Mm-hmm. És curiós aquest joc de paraules perquè Medi Ambient i Agricultura, que volien fer sortir la paraula sostenible, i Acció Social es volia fer sortir la paraula família per alguna banda. No? Veurem com s'acaba. Jo crec que abans que s'acabi l'any ja aquests interrogants ja estaran resolts. També un altre tema relacionat amb el paisatge de la nostra comarca, jo crec que, o almenys al meu entendre, és rellevant, potser no li hem donat prou rellevància, és la inauguració de la nova seu del Parc Natural de la Serra del Montsant. Potser cap a dins, o sigui, cap a la comarca mateix, i no sé fins a quin punt sí que se li ha volgut donar rellevància, però cap a fora la cosa ha quedat bastant diluïda. Com ho situeu vosaltres? És un tema que creieu que ha estat rellevant, com els que hem anomenat fins ara?
Jo no sé si m'equivoco, però potser era el Parc Natural del Montsant, era l'únic parc natural que de moment no tenia cap seu una mica bé d'aquí a Catalunya, pot ser o no?
Sí. Ja ho dius bé, ja.
Jo crec que tot això va... sí que podem mirar notícies una per una, no? Però jo crec que s'han donat unes quantes notícies aquest any que van totes una mica encarades en una mateixa línia. No? D'una banda, la candidatura que parlàvem abans del patrimoni de la UNESCO. De l'altra, també, el Parc Natural del Montsant. No? I de l'altra, també, un concepte que ja es va parlant durant uns quants... de fa un temps, però que ara també potser se'n parla més, no? I la gent ja el coneix més, no? Quan se parla de l'enoturisme. No? Aquí a la comarca s'ha vist que segurament una de les vies de desenvolupament és el tema del turisme. No? I jo crec que hi ha... tres o quatre notícies o tres o quatre coses que s'han donat aquest any que van una mica en aquesta línia, no? Amb aquest turisme sostenible, amb aquest turisme una mica autèntic, no? I jo crec que la inauguració de la seu del Parc Natural del Montsant doncs una mica reforça, no?, aquesta idea. És a dir, jo crec que s'està treballant bastant bé des del Parc Natural del Montsant. És a dir, totes les sortides que fan de guiatges i tot això són totes, doncs, no sé, jo crec que són molt interessants.
El Parc Natural s'han fet moltes coses últimament. Jo que hi vaig molt al Montsant, me'n dono compte, no? El que passa que el que dèieu abans del Parc Natural del Montsant, quan se va fer aquesta inauguració, jo sé que a orelles de moltíssims ciutadans no ha arribat. On se va anunciar que s'inaugurava això i on se feia? jo no me'n vaig enterar. Me'n vaig enterar de casualitat. Però jo he parlat amb molta gent, diu, què? Que s'ha inaugurat, què?
Jo crec que a més la crítica hauria d'anar de... Insisteixo, no?, pels grans mitjans de comunicació emplaçats a Barcelona i també doncs emplaçats a Madrid, no? Jo crec que aquí s'està fent un bon treball des de, bueno, la majoria o la totalitat de mitjans de comunicació emplaçats al Priorat, fins a patronats de turisme, fins a oficines de turisme, seus de diversos tipus, no? El que sí que hi ha és, a vegades, doncs bé, doncs aquest tipus de coses, o són breus, aquelles notícies breus que veus en un racó, en una pàgina a sota, o no es publica, no? I això és una llàstima.
No, però jo parlava internament. Internament al Priorat, on se va anunciar, es van penjar cartells, que... És que moltíssima gent no se'n va enterar.
Bueno, va ser una inauguració d'alguna manera oficial, és a dir, la típica visita del conseller que fa al seu Parlament, no? Però jo vaig assistir-hi, vaig anar precisament amb el Jordi i jo vaig veure la gent del Parc Natural, vaig veure la Neus Miró, tota aquesta gent que treballa allà i se'ls veia emocionats amb la nova seu. No? És a dir, d'alguna manera se recompensava el bon treball que estan fent en els darrers anys, no? Doncs aquesta seu d'alguna manera doncs ve una mica a recompensar això, no? És a dir, bueno, nosaltres ja teníem la voluntat doncs que això anés bé, doncs home, aquesta seu és el mínim, no? És a dir, tenir una seu on tu puguis treballar bé i tot això, un lloc on tu puguis acollir el primer visitant que ve a visitar la Serra del Montsant i tot això, home, tot això és important.
A més, tenint en compte que l'estructura humana del Parc Natural ja feia 5 anys que treballava i que la seu no ens arriba fins a això, fins al cap de 5 anys no tenen casa pròpia, si em permeteu l'expressió. Per això entenc jo l'alegria i la satisfacció del Neus Miró, del director del Parc Natural de la Serra del Montsant, fins i tot de diversos alcaldes que formen la mancomunitat de la Serra del Montsant, al veure que un projecte que ja portava un temps treballant-se havia arribat a bon port.
Bueno, aprofitant que esteu parlant de la nova inauguració de la seu, expliqueu per la ràdio on està, que suposo que molta gent us ho agrairà.
Està a la Morera i està, com si diguéssim, a la zona de dalt, i es veu perquè és gran, eh? Vull dir, quan hi vam anar hi havia despatxos que encara estaven buits, no? Vull dir que és gran, és gran.
Bueno, ja ho sabem, a la Morera i al Montsant.
Han passat, estem destacant temes importants de la comarca i han passat un que jo voldria destacar com també important també de la comarca, tot i que la conjuntura és molt més extensa, que és el tema de la crisi econòmica, no? I com ha afectat també empreses d'aquí, no? I home, en tenim molt propera, que és el tema de la Falbar, no? No única, sinó doncs altres empreses. Insisteixo que és un tema ja molt més ample, no? Que bueno, a veure si se soluciona el 2011, no? Què podem demanar pel 2011? Doncs, home, doncs una de les coses que podem demanar doncs, és que la crisi econòmica doncs, desaparegui, no? Però, òbviament, ha estat també un dels temes destacats del 2010 aquí a la comarca.
Però jo diria, si hem de parlar de crisi, diria que la verdadera crisi sempre la tenen els mateixos. No és una crisi generalitzada. Per exemple, jo em vaig quedar paradíssima que a l'aeroport hi hagués aquella gentada pel pont de la Puríssima, que mai alegrava, i pensava, doncs no, la cosa no deu ser tan greu. I si per alguna cosa vas a fer alguna celebració i vas a algun restaurant o a algun lloc, tot i sent dimecres o dijous, no ara que es pot celebrar Nadal, sinó en qualsevol dia, també trobes els restaurants plens, vull dir.
Oh, és que la gent que no ha perdut el treball no té per què reduir els seus gastos.
Ja,
El problema és el que l'ha perdut, el treball.
Ja, però vull dir...
I tens que pensar que hi ha 1 milió de persones que tota la família no treballa ningú, eh? Vull dir, allò ha de ser desesperant. Dels 4 milions llargs de parats que ja som, doncs n'hi ha 1 milió que són de la mateixa família que no tenen feina. Ja, doncs clar. Sí, la gent que segueix treballant no té per què tallar el seu recurs econòmic. Pues clar, que pot anar als restaurants i sortir de viatge. Bé, és el que mou una mica l'economia. Si aquests al damunt tinguessin por i no gastessin, que ja n'hi ha que sí que en tenen de por.
Però tampoc ho tenen tan assegurat, eh?
No.
Que no és acabar la crisi, eh?
No, però bueno, mentre treballin i els hi vagi caient el sou cada mes, ho tenen assegurat. Ara...
Aquí hauríem de parlar de sous.
Sí, exacte.
De sous, i també hauríem de parlar de vols, perquè hi ha gent que amb això d'internet i buscar vols...
Sí, vols molt barat.
S'està traient vols per 15 euros i 20 euros
a
les Illes Britàniques o on sigui.
Això també
París,
ha fet,
no?,
que als aeroports hi hagi molta més gent. Sí, sí. Aquests vols barats que es troben, d'última hora.
I l'altre tema és el sou. I
pel que fa a restaurants, doncs, també hi ha menús baratets, sí, que per 10-12 euros.
I una altra cosa que també he trobat important aquest any, encara que sigui una cosa, doncs, que potser a la majoria de la població no li interessarà, però doncs, a mi sí, ha sigut que hem recuperat molts camins, el Priorat, molts camins entre pobles.
S'han netejat.
No, els hem recuperat totalment.
Recuperat i netejat.
Sí. I, bueno, han quedat uns camins preciosos. Són els camins antics reals, que és la gent on anava amb mula, amb somera, doncs anava d'un poble a l'altre a fer el que convingués. I una altra cosa també que m'ha agradat molt també que s'ha fet va ser a la zona de Capçanes, que es va fer tota la ruta de pedra seca molt ben senyalitzada. Ara s'ha fet a Pradell, també la ruta de pedra seca, que és sí, molt bonica. Sí. I ara, fa poc, també s'ha fet la de la Vilella, tot el sector del Creuetes, i, o sigui, el Grau del Bou, cap als Montals, que també és una autèntica passada. Perquè tot allò no es ve, ara, com veus la enginyeria del pagès o del pastor, i ara, clar, ara resulta que en tenim una aquí al Priorat, que abans estaven amagades o colgades pels matolls. Això, de veritat, que m'ha agradat molt. També. Ho he anat a visitar, me falta la de Pradell, i m'ha agradat molt. I tot això, tot aquest esforç que s'està fent al Priorat de resseguir els camins antics i senyalitzar-los, també.
Sí, sí.
Això jo comentava una mica, que hi ha unes quantes notícies que van una mica en la mateixa línia, no? És a dir, hi ha gent que s'ha d'alguna manera definit un objectiu final, no? De que jo crec que comparteix bona part de la societat del Priorat, de cap a on se vol anar i cap a on no es vol anar de cap manera, i llavors hi ha actuacions com aquesta que comentava, que es comentava ara mateix, no? Doncs que van una mica en aquesta línia, no? És a dir, el parc natural, la recuperació dels camins, la candidatura del Priorat com a patrimoni, com el paisatge agrari de muntanya, no? Em sembla que és així.
Sí.
Doncs tot això va una mica en aquesta línia, jo crec.
I hi ha un tema que m'has d'ajudar, Alfonso. El Vitec, diguéssim que aquest any, si no recordo malament, és l'any que es considera que han llegat ja amb força, o era el 2009. Perquè, clar, com que no hi ha hagut inauguració formal, a hores d'ara, jo és allò de ja no recordo si vam començar el 2009 o aquest 2010 ja el donen com per del tret de sortida, allò ja en plenes facultats.
Jo crec que en teoria, a partir d'aquest any i el que ve, és el que d'alguna manera el Vitec ja començarà a ser el que d'alguna manera està pensat que sigui. El Vitec fins ara jo crec que tenia un problema, i és que no tenia un fons estructural, és a dir, no tenia uns diners per a aquest dia a dia, no? Mm-hmm. Llavors, què passava? Que bona part dels diners que ingressava per projectes els havia destinat al dia a dia. Ara sembla que això, a partir del proper any, amb aquella esmena que va presentar Convergència i Unió, que van arribar aquells 300.000 euros i tot això, doncs d'alguna manera això ja ho tenen, no? Però jo crec que Vitec és important aquí al Priorat, perquè d'alguna manera amb el món del vi teníem els cellers, teníem l'escola d'enologia, teníem els vins de renom a nivell mundial, de Priorat, de Montsant, que s'ha vist a la darrera guia de Catalunya, i jo crec que faltava d'alguna manera aquest centre d'investigació una mica per acabar de tancar aquest quadrat, no? És a dir, tenim l'escola, tenim els cellers, tenim la gent, tenim la terra, i falta aquest centre d'investigació. Un dia un comentava, aquí falta també el periodista especialitzat del vi i d'aquí del Priorat, és a dir, que també doni a conèixer què és el que hi ha. Però jo crec que Vitec, jo crec que en els propers anys sí que pot fer bona feina. Crec que potser falta una mica aquestes ganes de Vitec de fer públic el que fa. I no em refereixo als contractes que té, que lògicament són contractes secrets entre empresa, perquè clar, tot això són coses d'investigació, no? Però una mica les ganes d'explicar què fa a la comarca, no? Perquè jo crec que segueix havent gent aquí al Priorat que es pensa que allò és la NASA.
A mi el que em sorprèn és que té inauguració oficial, crec recordar que no n'hi ha hagut. O sigui, un president i o conseller d'Agricultura que, repeteixo, oficialment obri la placa, jo no ho recordo. I m'agrada, no puc negar que m'agrada que no s'hagi caigut en aquest fet, que és tan fàcil.
És que et diré que no sé quina part de fons públics hi ha invertits a Vitec, Perquè si ara amb algun polític li preguntessis, al polític de qualsevol partit, qui es pot atribuir a aquest centre, no sé si et podria contestar ningú, Perquè això és una cosa que ve molt de la URB, que va demanar un crèdit, no sé quines històries. Vull dir que tothom se l'ha volgut apuntar una mica, al mèrit de Vitec, durant aquesta precampanya i campanya han passat per Vitec tots i cada un darrere l'altre, i visites una sí i una setmana també, però jo crec que és una cosa que és més de la universitat que no pas d'una cosa que hagi vingut amb fons públics. Per això et dic que no sé fins a quin punt pot anar un polític allà i a fer una inauguració oficial d'allò, saps?
I si no hi ha acte d'aquest tipus no passa res.
No estic demanant que hi hagi una inauguració, sinó que em sorprèn el fet de que no em negareu que som un país que això de la inauguració s'ha fet servir, repeteixo, s'ha fet servir molt. I en una instal·lació com aquesta, tan important per la comarca, doncs que no n'hi ha hagut, fins i tot jo quasi diria que me n'alegro, perquè se l'ha deixat fer, si està allà i va treballant.
Però funciona bé?
Sí.
Doncs això és el que importa.
Sí, a més...
Però una altra cosa, estem parlant d'una manera molt tècnica, pels oients, hi ha molta gent que no sabrà el que és
el Centre Tecnològic del
Vitec. Expliqueu molt pel damunt el que és, perquè la gent això li deu sonar a xino.
Bueno, Vitec és un centre d'investigació pensat en tot el tema de l'enologia i la viticultura. L'àmbit de treball és molt ampli, és a dir, podria ser des de l'assessorament per una persona que té una finca fins a com s'ha de fer o quin és el millor tancament per una ampolla de vi. És a dir, des de com es fa vinificacions petites per saber com afecta la temperatura, com afecten moltes coses, no, al món del vi. O sigui, és un centre que està pensat per la investigació intensiva i exhaustiva de tot el món del vi.
I on està situat?
Està al costat de l'Institut
de Falset.
I de fet...
Que clar, quan parlem tan tècnicament, molta gent no sabrà del que parlem.
Tècnicament, però que està al costat de casa.
Sí.
Però bueno, quan dius les paraules, Vitec i aquestes coses així, la gent realment no sap el que és.
I a més, no, crec que no s'hauria d'oblidar que Vitec és un centre punter. O sigui, no hi ha cap centre com Vitec, no a Catalunya, en tota Espanya, no hi és. O sigui, les màquines que tenen allà, com està pensat tot allò, això no està ni a Catalunya ni a Espanya. O sigui, tenim el privilegi dintre del que cap de que tinguem un centre com aquests aquí.
M'acabes de prendre un argument, gràcies, Alfonso. Recordem que els telèfons, perquè els de casa també podeu opinar, ja sigui de les nevades, ja sigui de la candidatura de la comarca del Priorat a Paisatge Cultural Patrimoni de la Humanitat, segons la UNESCO, també de la nova seu del Parc Natural de la Serra del Montsant, al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135. O si ho preferiu, podeu enviar-nos un correu a horadelvermut@radiofalset.fm, horadelvermut@radiofalset.fm, perquè ens feu partíceps de les vostres opinions, d'aquestes notícies que estem repassant així pel damunt en aquesta última tertúlia d'aquest 2010. Jo del Vitec, Alfonso, corregeix-me si el director del centre, el Sergi de l'Amo, ho ha comentat, trobo que li falta el tema de muntar seminaris per a explicar o per a ensenyar màrqueting del vi. Si fem això, jo diria que ja ho tindrem tot.
És que Vitec, d'alguna manera, les iniciatives no només han de sorgir de Vitec, és a dir, Vitec una mica el que es posa una mica és al servei de l'empresa, no? És a dir, l'empresa que vol assessorament amb alguna cosa pot recórrer a Vitec, perquè allà tenen els mitjans i tenen tot per ajudar, no? a tot això. Però aquest àmbit jo ja no sé si el toquen, Podria ser que sí.
Bueno, això
li preguntes de part meva, quan vegin el senyor de l'Amo, de part meva li preguntes.
Total, el que esteu dient aquí és que s'ha de donar més a conèixer.
Clar.
Que també, bueno, veus, si tenim un centre tan punt del Priorat, suposo que molts ciutadans no ho sabien, doncs aquestes coses s'han de pregonar, s'han de fer saber.
Els farem pujar un dia, a veure si l'acabem de convèncer per fer una entrevista aquí a la ràdio, al Sergi.
Ja ha parlat alguna vegada, però sí.
Però que se senti aquí un quart d'hora un dia i que li puguem preguntar i ell que pugui explicar realment la importància del centre en si, perquè crec que és molt important, doncs estaria bé, a veure si puja un dia.
Hosti, sentint aquesta qüestió de la seu del Parc Natural del Montsant, que no ha arribat a la gent, també el Vitec que, que no ha arribat a la gent, no sé, em té la sensació de que aquesta manca de comunicació que tan famosa han fet ara el ja extripartit arriba a més d'un àmbit, no?
Perquè... Sí, perquè sembla que parlis de tot, però després resulta que, que queden moltes coses la gent... penjades.
No, que no arriba la gent.
No arriba la gent. No
sap. Sí, però jo no crec que... A veure, estàs dient que la culpa la té el tripartit?
No.
Dic, dic que... Pobre tripartit! Ara tampoc es pot deixar, no?
La meva idea és... s'ha parlat molt de manca de comunicació i resulta que aquí també estem parlant de manca de comunicació, no cap als grans mitjans, no cap enfora, sinó cap endins.
Això és el que he dit jo abans, cap en altres mateixos.
També hi ha alguna cosa no, jo, que no fem bé.
Ja ho he dit abans, jo, home, jo crec que es fa bona... A veure, aquí Ràdio Falset, hi ha el Diari del Priorat, hi ha altres mitjans, no? Hi ha, bueno, hi ha un teixit, no?, de mitjans de comunicació que estan treballant.
Locals.
No? Locals, no? Després, pues, bueno, em sembla que també hi ha corresponsalies per Catalunya Ràdio i altres mitjans, doncs, més catalans, no? Més de Catalunya. No ho sé, jo crec que es fa una bona feina des d'aquest centre que apuntava vosaltres dos, jo crec que es fa una feina i més doncs, amb aquest caràcter punter de tot l'estat, etc. Jo crec que s'ha de fer una bona feina de promoció de tal, no? Després també hi ha un altre punt, i responent al que deia, recorda'm el seu nom?
Miquel,
no? Després hi ha un altre, clar, aquí diem, és que clar, això la gent no coneix, però és que a vegades la gent es tanca i no vol conèixer coses, és que clar, és que escolta'm, jo per què m'interessa a mi això? No? Bé, ja no és qüestió del Priorat, ara és un àmbit més general, no?
Mirem el Malic.
Jo, no? Jo,
mirem el Malic.
Només m'interessa el que a mi m'interessa i punt. Escolta'm, hauríem de fer, ara potser tampoc és el dia ni el moment, perquè doncs estem parlant d'un resum de notícies de l'any del Priorat, però escolta'm, aquí aquesta conducta del jo, que escolta'm, només m'interessa la meva cosa i el meu món i tal, i l'altre doncs passo d'ell, no? Entre cometes, no? Això també és una realitat que està passant, eh? I no únicament al Priorat, sinó al Baix Camp, al Barcelonès, a Madrid, a Getafe, on sigui, no?
Tot arreu.
És més general. Jo no sé, Marià, aquesta va per tu. Estem arribant al dia 28. L'any passat, al Reus Digital va sortir una notícia que deia que el Priorat demanaria que l'aeroport de Reus fos el Reus Priorat, o com es va ofenar?
Sí, bueno... Va ser la innocentada, no?, que va dir, vam obrir la notícia de que l'aeroport de Reus es demanava que fos el nom de Reus Priorat, perquè doncs estava en aquell moment, ara hi tornem a ser amb els grans establiments, no?, de FNACs i d'IKEAs i de Cortes Inglés, etc. I estava en aquell moment doncs en la picabaralla entre Reus i Tarragona del nom de l'aeroport, no? Picabaralla que finalment doncs, no va passar res per un acord entre els alcaldes i altres polítics del govern. Digues. Ho volies dir?
Sí. Si et situes de cara al micro, la gent i jo et sentirem...
Vale, és que no porto res. No, i després, bueno, a veure, el tema doncs se va arreglar, però estàvem en aquell moment de picabaralla entre posar Reus i Tarragona, les cambres de comerç també doncs hi van entrar, els ajuntaments, tots, polítics, sectors civils, etc. No? I doncs per què no? Escolta'm, doncs a veure, no? Jo personalment doncs és el Priorat, sempre doncs l'he defensat, és una terra doncs que estimo molt i juntament doncs amb l'equip de redacció, que ja sabreu, doncs també hi ha una noia d'aquí del Priorat, la Georgina Giner, vam dir, escolta'm, doncs vam acordar doncs fer aquesta brometa, que bueno, doncs, no va passar d'això de ser una broma doncs, bastant curiosa. No?
Ha arribat al tema de l'IKEA, surt sí. L'alcalde de Tarragona dient que s'instal·larà o que es preveu que s'instal·li en terrenys de la capital de la demarcació, però és que l'endemà l'alcalde de Reus ja deia que també oferiria uns terrenys.
Ja té, ell ja el té.
Aquesta pugna, cada tema, cada qüestió és motiu de pugna.
Sí, home, a veure, clar, la instal·lació d'un monstre com aquest és una... suposo que són valors a nivell de... Bueno, a molts nivells, no? Però també doncs, a nivell de possibles votacions, de possible rèdit electoral, de cara doncs, al mes de maig. I naturalment ens interessa a partir d'aquí altres interessos. Home, doncs els impostos a nivell d'arbitris que la ubicació amb els terrenys doncs pot comportar això en un ajuntament i més en temes de crisi. Però aquesta setmana, i allí doncs, a Reus ho hem estat parlant, a Reus i tal ho hem estat també doncs, informant, clar, hi pot hi haver molta creació de llocs de feina amb la implantació de l'IKEA. S'han parlat, sí, s'han parlat 400, però 400. També indirectament de 1.600. Però, home, estudiem com afectarà això el sector del moble a la zona d'aquell. Les petites mitjanes tendes, no?, de venda de mobles, doncs, home, es veuran afectat. Ja no dic el típic fuster ebenista de tota la vida, d'aquells que tu vas, que ja són pocs els que van.
Sí, tant.
Que no? Ja no en queden.
No en queden. No.
Escolta'm, fàcim un armari amb aquestes mides, amb aquest tipus de fuster i tal. Avui en dia això s'ha bueno, trencat i principalment els joves, no? Doncs a l'hora d'obtenir un pis i fer els mobles, el que van, doncs, és amb monstres com aquest.
Són molt més barats. Mm,
clar.
Tampoc duren, per això.
Bueno, però la gent surt del moment, llavors...
Exacte.
A mi el que em sorprèn d'aquesta mena d'establiments, i justament quan vam parlar del Corte Inglés, Alfons estava aquí i ell va dir que quan un dels seus records...
I vaig anar l'endemà, sí, que obrien, era diumenge i obrien i vaig anar l'endemà.
Un dels teus records d'infància era, no, és que anàvem tots, tota la família, anàvem al Corte Inglés. A mi hi ha gent que m'ha dit, no, és que a mi m'agrada anar a l'IKEA.
Sí, sí.
No, allò, pretens alguna cosa a comprar? Home, sí, alguna cosa, però a mi m'ha d'anar a l'IKEA.
No hi ha ningú que vagi a l'IKEA i no marxi amb alguna cosa a la vall del braç. No existeix.
I ve gent a passejar. És que et pregunten, tu has anat alguna vegada a l'IKEA, a l'Hospitalet, sí, o a Badalona, no? Sí. I dius, no. Ah, no?
No? Sí, a mi no? També em mira com un bitxo
no,
raro.
No, no,
com un
no,
bitxo
no,
raro.
No,
quan dius que no, diuen, no he estat mai. El tinc un penyeré, podem anar un dia? No, al moment no en tinc necessitat.
Jo personalment no he estat mai.
Tampoc?
Tampoc.
Mira,
doncs. Jo no.
I et dic, i parles amb gent i dius, no, sóc fan, sóc fan.
De l'IKEA.
Se pot ser fan del Barça i fan de l'IKEA.
És que avui en dia som fans de marques, eh? Som, sí, fans, som fans de marques. No?
Sí.
O sigui, el tema de l'IKEA és un concepte, és una marca. És un moble, és un moble doncs, de poca qualitat.
No, és que s'hi cabe tot allí, per
no,
això es veu, eh?
És una noruega.
No és un mes de mobles.
Sueca.
Però no hi ha més mobles, eh? Es veu que hi ha de tot, no? Tu qui vas? O hi has anat?
Jo hi he anat, lògicament hi he anat. I ja et dic, la gent va passejar per IKEA, però ningú marxa amb les mans buides. Que sempre,
però hi ha
al final,
més coses que mobles.
Sí, hi ha mobles, hi ha tot l'apartat de menatge de cuina, i ara hi ha uns restaurants per la gent que surt allà, pots menjar un Frankfurt o el que sigui per un euro i mig, vull dir, és una cosa...
Sí, és que avui en dia el tema lúdic... familiar, no? Sí. Es tracta d'anar a passejar a centres comercials.
Sí, sí, va molt enfocat.
Vas a comprar, després vas a sopar i després vas al cinema. I això és el que molta gent entén, no?
Això són les gavarres.
Sí, sí, ah. Centres comercials, no? Jo no vull dir noms, però és que és aquest, no? Sí. El sentit lúdic d'avui en dia és
un oci molt còmode.
Anar a comprar, o sigui, el mateix recinte, no? Si és possible.
Feu tot.
Després anar a sopar i després doncs, anar al cinema.
És la idea yankee de tota la vida, això. Tindreu tot concentrat perquè la gent no marxi d'allí.
I com a contraposició d'això, o una de les conseqüències, no trobeu, i aquesta serà la pregunta d'aquesta setmana a l'enquesta de la web de Ràdio Falset, hem estrenat web, ja ho vam dir aquí, ho repetim, i penso que ho sentireu bastants dies, hi ha una qüestió que ens agradaria que responguéssiu, i la d'aquesta setmana l'hem plantejat en el sentit que si s'ha refredat el teixit social, i no marxem fora, sinó que ens quedem a la capital del Priorat, amb dos exemples d'actes per la Marató. Crec que a la capital del Priorat no se n'organitza cap. I si se n'ha organitzat, pregaríem als organitzadors que ens fessin, que ens truquessin al 977-83-0044 i al 977-83-1135 per explicar-nos-ho. O també, un altre cas, d'aquí uns dies arribarà Cap d'Any, no diria tradicionalment, però sí que des de fa alguns anys alguna colla de gent jove organitzaven un acte per tota la jovenalla i joventut del poble i darrerament al poliesportiu, i enguany la cosa, el més calent, és a l'Aigüera. S'ha refredat el teixit social?
Jo, això,
m'ho
poses, com se diu allò, a punt de caramelo,
sí,
per treure una de les notícies que jo havia apuntat com com destacades d'aquest any i que va molt relacionada amb tot el tema del teixit social i que van ser les consultes independentistes aquí al Priorat.
Jo també la tinc. Sí, sí.
O sigui, pot ser que en aquests dos casos s'hagi refredat, però el que es va viure aquí amb el tema de les consultes independentistes, que es va organitzar a 12-13 pobles de la comarca, que lògicament sé que hi ha l'argument aquest, que aquí és més fàcil organitzar o hi haurà més vots i tot això, però que van ser municipis amb rècord no de vots a favor del sí, perquè això d'alguna manera jo crec que era secundari, sinó
a nivell de Catalunya.
En qüestió de participació i sobretot perquè si tu miraves la gent que estava darrere d'aquestes plataformes organitzadores d'això, veies realment gent que potser no tenia res en comú. O sigui, veies una persona de 45 anys que estava a la mateixa taula un dia tancant paperetes amb alguna persona de 18 i que no veies quin era el vincle d'unió entre aquella persona de 45 i aquella de 18. Per tant, el teixit social s'ha refredat. Pot ser que amb aquests dos exemples que poses tu sí, però jo crec que aquí, durant... sembla que van ser la màxima onada va ser durant el juny, aquí al Priorat, jo crec que es va veure d'alguna manera que quan hi ha alguna cosa que a la gent li interessa, ja es busquen les maneres per retrobar-se, no? I va una mica amb el que havia comentat jo abans de totes aquestes iniciatives que surten des del teixit social, que no venen imposades per ningú, sinó que surten per ganes, costen, però jo crec que normalment acaben a bon port.
Maria, has dit que tu també ho tenies.
Sí, sí,
tenies
no, també era un dels quatre. Jo en portava cinc, eh? De temes. No. Aquest és el quart, que és el... Tinc una petita referència esportiva, no? Però aquest és el quart també, no? I com deia el company, també és aquest. Va ser una mostra, em sembla, Falset. A més, ho hem estat parlant aquí una tertúlia, va ser una mostra de resposta popular, no? De cara, doncs, a una iniciativa que ha sorgit en plan civil, no? En plan de escolta, una cosa. Sense recursos, sense grans propagandes, sense grans marquètings, no? Si ara féssim un comparatiu amb les últimes eleccions al Parlament, déu-n'hi-do, no? Aquí sí que es va mostrar, no? Després no tinc tampoc elements de detall del tema de sis entitats. Home, em costa que hi ha entitats culturals a Falset i a la comarca i que se fan coses
i
tal, no?
Sí, sí, no, que es fan coses...
Però també defenc una postura i va relacionar amb el que deia abans, que jo crec que, i això és lamentable, que cada vegada doncs, la persona pensa més per si mateix, no? Carregada de problemes o no, però sí que cada vegada doncs, no sé, hi ha més coses que potser doncs, ens preocupen i que ens afecten la conducta, no?, de nosaltres mateixos, però sí que cada vegada veus això, aquesta mena d'individualisme que es diu, no? I això sí que és una cosa preocupant.
Sí, jo estic d'acord que sí, que se refreda tota la red social i que hi ha un individualisme...
I molt de culpa d'això és el que tenim aquí al davant,
Hi ha un individualisme horrorós, vull dir...
Un
i la gent, tothom va per ell, i influeix també... Potser és que s'ha fet gran Falset, i doncs, clar, vull dir, ja costa més potser muntar alguna cosa de totes aquestes que anomenes, però, de fet, vull dir, jo trobo que sí, Jo perquè estic en un poble petit i encara doncs pots anar bellugant i pots anar tocant aquí, tocant allà, però tot i així costa, Tot i així costa.
Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingueu.
Bon dia, Gaspar.
Rosa. No costa gaire anar a la caixa i fer el gesto que un pugui fa l'ingrés i acabat d'arribar un recibo donant-te les gràcies. Això em va passar l'any passat. I no cal telefonar ni cap a Barcelona ni organitzar festes. S'hi ha de posar l'ombro humanament, personalment.
Ja, ja.
Lo Priorat podríem presumir una mica davant de tothom de que té la paraula que diem los catalans de les pedres ne fan pans i se mos n'en foten, perquè a mi se m'han n'en fotut. Sí. I el dia que els hi vaig dir sí, los catalanes rompiendo piedras han hecho bancales, han plantado árboles y han comido panes. Y llavors van dir, ep, esto es otra cosa y esto hay que respetarlo. I jo tinc passejat treballant amb carro, amb cotxe, lo Priorat, i tinc l'orgull d'haver portat vi de tots els pobles del Priorat a Barcelona i no em van lacrar mai una garrafa a mi. I cuidado, quan se vol presumir de qualitat, discutim de preus, però no discutim de qualitat. No enganyem a la gent. I hi ha hagut molts pinxos que ens han pogut enganyar a la parròquia. Desitjo un bon final d'any, que tingueu tots molta salut. Si mos toca la loteria, benvinguda sigui, però que no mos falti la salut i la pagueta de cada mes. Una abraçada a tots.
Gràcies, igualment, Espai, bon igualment.
Bona entrada d'any. Veurem què passa amb la loteria, Alfonso. Si toca, tindràs una miqueta de feina, no? Si toca per aquí.
Bueno, mentre no em toqui a mi, hauré de treballar. Si no sé si ens apareixen amb això.
Bueno, si toca també estarem contents, eh?
Sí, home, i convidats.
Ah, ja. T'agafo la paraula.
Però no en compro jo de loteria de Nadal.
No?
No.
Bueno. Tenies un cinquè tema, Marià.
Bueno, em sembla que el Falset Esportiu és el primer any que has jugat segona, no?
No, doncs... el primer any no.
No, crec que ja, ja va,
segon, ja
va, sí? Va haver unes temporades.
Segon, bueno, no, 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 ja, 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 però ara, ara. O sigui, ara
sí
que portava...
Aquesta és la segona temporada.
Sí.
No, la segona. Ah.
Segona és?
Segona. La segona temporada.
La segona, sí, sí, la segona que està a segona.
Clar.
Valgui la...
Vale. No, també volia destacar això, no?
El paper... Va jugar a segona.
Sí, no, doncs el paper que volia, no sé, o sigui, destacar el paper del Falset Esportiu, no? Que també el segueixo de quan en quan, eh? Segueixo el Reus, segueixo el Barça,
futbol, no?
Eh? Segueixo el Barça, segueixo el Barça més que l'Espanyol, però bueno, també
avui,
també el Reus.
Avui, eh? Avui l'hauràs de seguir els dos igual.
Sí, 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 però un té les preferències per qui guanya. I, però home, també, escolta, m'interesso pel Falset i a veure què fa i, home, doncs espero que es mantingui en aquesta categoria, no? A segona territorial.
Home, jo entenc que més enllà del
Falset... I que el Porrera també pugi, eh? I que el Porrera també pugi a segona, no?
I també hi ha tot el tema de Capçanes, Pradell...
Futbol Sala, sí.
I...
Futbol Sala.
No, i Poboleda.
I Poboleda, que també...
Sí, és una llàstima que l'altre dia estava parlant amb un company d'aquí de Falset, que diu Evaristo, és un gran aficionat al futbol, que abans hi havia un munt d'equips, no?
M'ho has pres.
Sí, sí,
jo ara
sí.
Anava a comentar això, és a dir, abans hi havia molts derbis d'aquests que se'n diu intercomarcals.
No, perquè abans hi havia equips de futbol
Falset,
a cada poble.
Sí, sí, hi havia el Falset, hi havia el Marçà, hi havia...
I això va lligat amb el tema del teixit social, eh? Això,
Gener,
això
sí.
Va lligat amb el tema de
la... Molà, hi havia...
Tots els pobles tenien el seu camp de futbol, tothom jugava de futbol, és el que diem.
Però costa molt aguantar, perquè a Pradell té futbol sala, però no vulgueu saber el que pateixen per poder anar aguantant i sí. Buscant gent aquí i allà. I...
Home, i a Pradell tenia un molt bon equip de futbol sala. Més
bueno, aquest any van una mica
aquest
malament.
Aquest any sí, aquest any anem coixos.
Bueno, però fins ara...
Clar, és que vull dir, costa.
Però bueno, el que sí
que no hauria de costar.
El que sí que van ser pioners al Pradell amb el tema del futbol sí. Sala. Aquí, com
bueno, és el canvi dels temps. Nosaltres quan anàvem a jugar a futbol no cobràvem ni 5, això de ser loco. Anàvem en bicicleta, a jugar a futbol a Marçal o a Capçanes, o tots amb una furgoneta,
sí, sí.
O amb un carro, o amb un tractor.
Sí, que sí.
I clar, tot això, doncs... Avui dia no existeix això.
Jo no sé si, per exemple, els que juguen a tercera... A segona sí, no? A segona territorial, per exemple, el Falset cobra un jugador per... Em sembla que alguna cosa cobra, no? Algun
sí,
pico, no? Algun,
sí, sí,
algun
però
d'allò,
no?
M'entens? Però això que deia ell, no? O sigui que no, avui en dia, si no es cobra alguna cosa...
Si no es cobra, no fan res.
Bueno, jo tinc d'anar... Jo haig d'anar a entrenar un parell de dies a la setmana i després anar a jugar amb el perill que se'm trenqui un ginoll i tot això. I escolta, mira, passo, no?
Jo fa temps vaig tenir l'oportunitat de comentar-ho amb un de savi, entenc jo, del futbol, amb una experiència, l'Àngel Guiu. Li vaig plantejar la mateixa pregunta. Diu, la culpa de que les coses estiguem on estiguem i hagin desaparegut tota aquesta colla d'equips dels pobles de... Jo feia referència al Priorat, però també ho podríem passar a altres municipis de comarques veïnes. Diu, la culpa és dels diners. Quan els clubs van voler començar a imitar d'alguna manera els clubs grans i a pagar diners, diu, allò va ser el final.
Va ser la ruïna per ells.
Home, el que d'alguna manera el que no es pot culpar és que amb una persona de 20 anys, si en un lloc li paguen 90 euros per anar a jugar, hi vagi. Amb aquesta persona se la pot culpar. És a dir, el més lògic és que si et paguen 90 euros per jugar a futbol i a tu t'agrada jugar a futbol, i a més haguis de perdre aquest temps amb el tema del desplaçament, de l'entrenament, que hi vagi, això o sigui, és evident.
Però potser la gràcia d'aquells temps en què hi havia els equips que fem referència és que gairebé tots, per no dir tots els jugadors de les plantilles, eren gent del poble.
Sí, sí.
Sí, però suposo que era un punt de trobada de la gent del poble i hi havia aquella rivalitat sana, no?
Sí, però és que jo crec que això s'ha de mirar en un context més global i és que l'oci s'ha diversificat molt. O sigui,
sí, sí.
On abans amb 10 anys només podies sortir al carrer a xutar la pilota, això ha canviat molt. O sigui, sí. Ara pots sortir a xutar la pilota, pots posar-te connectat a l'ordinador... és a dir, l'oci s'ha diversificat molt i clar, el temps és el que hi ha. Llavors, si volem repartir aquest oci entre el temps que tenim, hi han coses que es veuen perjudicades i una d'aquestes ha estat el futbol, segurament.
Però...
I saps el que passa? Que aquest canvi de mentalitat i d'oci que dius tu ha fet que molts valors se perdessin. Per exemple, la conversa, lo sortir al carrer... Vull dir, avui dia molta gent jove i no tan jove que arriba a casa, s'enxufa a internet fins a l'hora d'anar a dormir. O l'hora d'anar a sopar i llavors a dormir. I vull dir que, clar, les coses s'han passat de context també. Hauríem d'agafar un terme mig de les coses, no? I clar, o la PlayStation o el que sigui, no? I trobo que s'ha perdut moltíssim contacte amb la gent del poble.
No, i els diners influeixen, no cap dubte que els diners influeixen. Tu trobes un grup de gent que potser treballen per qualsevol causa... I el moment en què dius, bueno, potser que es convertim en associació, potser que demanem subvencions, tota la millor, tot aquell voluntariat, el moment en què demanes subvencions, clar, és que si arriben diners, no, doncs jo la gasolinera no la poso, potser que paguem viatges, llavors la cosa ja es va complicant.
Avui en dia també...
Ja volem cobrar la gasolina, les hores que es perden, vull dir, sí. I dius, bueno, vale...
Però avui en dia el concepte de valor també va relacionat amb el que guanyes, eh? Molta gent, home, aquest futbolista ha de ser bo, no? Futbolista o professional, no? Aquesta persona cobra tant, no? Aquest polític, bueno, el polític potser hi ha d'allò, no? Però vull dir que no? És com una allò que dius, bueno, doncs tinc de cobrar perquè jo me valgo, no? Escolta'm, doncs, i això també és...
Però, per exemple, jo soc bastant velleta, ja, però doncs, jo recordo... Que 30 anys enrere o 35 anys se feien quantitat de coses per sense ni un duro i anaves allà on fos, eh? En canvi ara, vull dir, difícilment la gent es mou si no li paguen una gasolina, si no li paguen aquelles hores que invertirà si va a una reunió, i clar, tot això complica les situacions i fa que la gent digui, ah no, doncs jo m'esbandeixo.
Això és el que
costa molt. Casa i estic tranquil.
Entrar a les juntes, tu ets de la nostra junta, de l'Associació de Disminuïts Montsant, ja ho saps que a l'hora de canviar la junta pues, ningú s'hi vol afegir, perquè clar, nosaltres sí que fem una feina altruista, però totalment gratuïta, vull dir, si hem d'anar a Tarragona i anem, si hem d'anar aquí, si hem d'anar allà, ningú de la junta cobre. Però això ja és una rara avisia, no? Vull dir...
La junta de Ràdio Falset,
també
funciona d'aquesta manera.
Sí, bueno. Sí. Bueno, és que és l'única manera de
clar,
fer coses.
Està bé.
Quan se comencen a ficar sols pel exacte. Mig... I, bueno, estem parlant d'entitats sense ànim de lucre. Una empresa sí que s'ha de cobrar.
Sí, bueno, és que és...
Doncs, llavors és ja quan... Bueno, però vosaltres també, si aneu a Tarragona o aneu per fer una gestió de la ràdio, suposo que no deveu cobrar.
No.
Bueno, pues això és de la manera que tiren endavant les associacions petites, com és Ràdio Falset, o com és la nostra associació.
Sí.
Si no arribaríem, eh?
Estem arribant al final del programa i jo no m'agradaria que sortissin d'aquesta tertúlia sense apuntar a quina creieu que pot ser, doncs, o us agradaria que fos la notícia més important del 2011. Sé que no teniu boles de cristall, però... veient com estan en tota l'actualitat, quina creieu que pot ser alguna de les notícies o us agradaria que fos la notícia més important del 2011 de la nostra comarca?
Pues bueno, jo, mira, més d'una. Salut per tothom, que això sempre és la...
És la més important.
És la més important. Feina per tothom, que també en aquest cas és també molt important. I jo diria que una mica de comunicació i de relació... amb les persones. La comunicació crec que és un tema que s'està deixant i que també és indispensable. No la comunicació a nivell doncs, de ràdios i de diaris, sinó el dir bon dia, el dir bona tarda, el dir com estàs, etcètera, etcètera, que perquè alegre anirem pel carrer i la gent semblarem gossets. Vull dir, el dir adéu i xerrar. La conversa s'està perdent també, eh? Tothom té pressa, tothom va esbarat, tots aquests estressos que té tothom, vull dir, que la gent vagi més assossegadeta, que el món no s'acaba.
Jo crec que la notícia, o una de les notícies del proper any, i ja veurem si és del proper any, perquè amb el que s'està allargant el tema ja veurem com acaba, és la decisió final sobre el cementiri nuclear. Aquesta és una de les decisions importants que de moment sembla que ningú vol acabar prenent, perquè em sembla que de moment ningú sap si és una decisió tècnica, si és una decisió econòmica, si és una decisió social, si és una decisió política. És a dir, de moment, la decisió aquesta, si està presa, com sembla que potser diuen que ja està presa però que ningú la vol llançar perquè això veurem com m'afectarà, perquè hi ha unes eleccions...
Els tempos.
No? Sí, tot això dels tempos electorals, jo crec que aquesta serà una de les notícies de l'any vinent. I encara que no és una notícia pròpia de la comarca, però jo crec, soc dels que penso que és una de les notícies que afecta a la comarca, evidentment, i qui no ho vulgui veure així, jo crec que s'equivoca.
Miquel?
Bueno, doncs jo demanaria doncs, que se regularitzi una mica la crisi, que és el que diu la Rosa, que hi hagi una mica més de feina per tothom, i també que es regularitzi una mica el que és els hospitals públics i els serveis públics de sanitat, que estan molt, molt col·lapsats. I bueno, això en general, doncs, la salut, la falsa salut, que no falti ningú.
Maria?
Notícia destacada del 2011 o desig?
Desig. Hi
hagi un millor servei ferroviari de trens de Tarragona a Reus cap aquí dalt, al Priorat. O sigui, el dia que Reus Digital i Ràdio Falset i Ràdio Pradell, no?, anunci de que s'ha augmentat el nivell de serveis ferroviaris.
No hi ha la idea aquesta del tramcamp o...
Sí, però això no sé si
entrarà aquí. No, perdó, les rodalies... Sí, les rodalies de Tarragona, per dir d'alguna manera, i que també arribaven a Marçà Falset.
Doncs mira, però no, si arriben aquest...
No crec que arribin l'any que ve, això.
Oh, si arriben al 2011, perfecte.
Si ho comencen, ja està bé.
T'anava a dir, en quin any ho veuràs, això?
Bueno, jo us he demanat 2011.
Tinc molta si por que aquesta línia cap a Casp, d'això no desemboqui en una via verda d'aquí a pocs anys.
Ja aquest era el desig? O la...
No, home, jo demano que hi hagi millor servei. No? Abans parlàvem de Barcelona i Girona, no? En quanta freqüència hi ha de serveis cap a Martorell, cap al Prat, cap a dalt a Palamós, bueno, doncs aquí doncs el mateix, cap de Reus a Tarragona, de Reus a Tarragona cap aquí dalt doncs els Guiamets i cap a Mora, doncs escolta'm, doncs que també hi hagi més freqüència de serveis.
Doncs moltes gràcies a... els tertulians, a la Rosa, al Alfonso, al Miquel, al Marià i al Jordi Borja, que està al control tècnic i que avui ha decidit que canviàvem de sintonia perquè tocava. I marxem amb el tema de vez en cuando, la vida de Mel. També agrair a l'Espa que ha trucat i ha participat en aquesta tertúlia. Desitjar-los, com no, un bon Nadal i una bona entrada d'any. No tornarem fins al proper dia 15. O sigui que passin unes bones vacances.
Bones festes.
Marxo recordant una nova via de comunicació que obrim avui, al horadelvermut@radiofalset.fm, horadelvermut@radiofalset.fm, que encara que no hi siguem ens podeu enviar temes que us agradaria que toquéssim a la tertúlia una vegada reprenguem la programació habitual al 2011. Bon Nadal, bon any nou i fins la propera.
Fins l'any que ve.
Chistera, y es más feliz como un niño cuando sale de la escuela. Toma conmigo café. Está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a cenar. De vez en cuando la vida cueros y nos regala sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida. Cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza
la piel falta palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma. Nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados solos.